els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
N'hem passat la tarda plegats. Ens hem d'acostumar a Marta Jarge.
Sí, mira, bon dia.
Quedaria, bon dia. Diria malament, el fabricació pròpia. Veus? I jo crec, no sé si m'havia equivocat alguna vegada, probablement amb el cognom.
No,
I
em
mira.
Sembla que no. Sí que m'havies dit al principi de la primera temporada Montse, em sembla que em deies tota l'estona.
Raquel.
O Raquel.
Eh que sí?
Però amb el cognom no.
No.
Però
escolta'm, estem molt ben acompanyades, perquè
sí,
d'aquí res analitzarem l'actualitat amb el professor Manonelles.
Sí, sí, sí.
Que sempre és un plaer.
Home, i més ara, tornant de vacances, que hem estat una mica despistades, i ens interessa que un professor ens posi el dia i ens situï el mapa.
De fet, el podem saludar. Mira com estic jo ja, eh? M'estàs posant nerviosa, Manuel.
Ets bona
tu,
tarda.
Seràs tu. Bona tarda. Bona tarda,
exacte. Que m'escapi molt bon dia.
Exacte.
Ho veus, Manuel, que et dona les culpes a tu.
Sí, evidentment. Evidentment.
Abans d'analitzar l'actualitat del món amb el professor Manonelles, deixeu-me explicar una cosa. Jarge, tu t'ha quedat clar que el proper divendres, Vall de Núria,
sí,
celebra la festivitat de la Mare de Déu.
Home.
Que és un dels dies més importants de la vall.
Clar.
Per tant, què?
Doncs cap allà, cap a Núria.
Clar, és que t'esperen a la Vall de Núria amb un concert a l'església. Després hi haurà la popular missa solemne, la processó de les Núries. Això és molt tradicional.
I a més s'hi pot arribar amb tren. Per tant, facilíssim.
Fàcil, accessible. De fet, deixem tornar amb aquesta processó de les Núries, perquè suportant el pes de la Mare de Déu a les seves espatlles fins a l'ermita de Sant Gil...
Imagina't.
És una passada. Una diada que reflecteix el sentit de la tradició i la devoció que dèiem. Mira, si vols saber més,
sí,
pots trobar tota la informació a valldenuria.cat. Recorda, 8 de setembre, aquest divendres, vine a viure la festivitat de la Mare de Déu de Núria a la Vall de Núria.
De 3:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Que, com dèiem, la fabricació pròpia, no volem perdre de vista el món en el que vivim, com deia la Jarge, el que passa més enllà de les nostres fronteres, i per això un any més contem amb un analista, un expert en relacions internacionals i també professor associat de relacions internacionals de Blanquerna Universitat, Ramon Llull, perquè ens situï, podríem dir-ho d'alguna manera, Jarge,
sí,
ens desgrani els grans temes del moment. Ben tornat. Novament.
Encantat d'estar amb aquesta nova aventura de tardes.
T'agrada la nova sintonia, Manuel?
M'agrada.
Sí?
Té un punt de flow, no?, que se li diu ara aquest punt de...
És elegant. Jo trobo que no, és elegant, que el Manuel ja sempre ve amb vens amb vestit. Sí que és veritat,
sí,
vestit i camisa.
Despullat no vinc.
No.
Com el rei.
No, però que no vens amb samarreta de tirants.
No.
Vull dir, vens amb d'etiqueta.
No.
Escolta, mudat.
Mira, abans d'entrar en matèria, a mi el que m'interessa també, com ha anat l'estiu?
Ha anat molt bé.
Sí?
Sí, sí. Ha anat molt bé. La Núria petita de casa, jo tinc... La petita es diu Núria, ara que parleu de Núria.
Mira, divendres.
Doncs, sí, sí, estem tots ben morenos. El problema és ara que ens hem de tornar a incorporar a la...
De mica en mica.
Això es va perdre, això es perd molt ràpid,
sí,
eh?
Sí, sí, el moreno també.
El moreno de Còrsega també es perd.
Exacte, exacte.
Escolta, ara sí que ens endinsem en el món internacional. Hi ha hagut algun moviment per començar que ens destacaries?
Home, a veure, jo crec que sobretot aquest estiu, malauradament, la realitat global del canvi climàtic l'hem patit tots a un nivell bastant, bastant important, no? Jo crec que s'està començant a prendre consciència. La qüestió és si aquesta consciència té un fet i uns efectes i unes decisions a prendre, no? Evidentment, el dossier d'Ucraïna continua sent un dels dossiers centrals, i per altra banda també hi ha tot un tema vinculat al que jo en dic les noves hegemonies, que segurament ha quedat una mica més desapercebut perquè és menys atractiu, no? Però vull dir, hi ha hagut una reunió dels BRICS, que és Brasil, Rússia, Índia, Xina i Sud-Àfrica, on s'ha ampliat a nous països. Ja ho comentàvem l'altre dia, tot una competència, jo dic la Lluna com a metàfora, no?, de les noves hegemonies que volen tots arribar a la Lluna, no?, la missió que ha fet la Índia, la missió fallida de Rússia.
Sí, sí, que de fet ningú s'esperava, no?, que la Índia fos la primera potència a arribar al pol sud de la Lluna.
És que la Índia se n'haurà de parlar més del que en parlem.
Ara. Veus, és que per això és important tenir el Manuel.
I de fet, que la temporada passada el Manuel, el professor Manonelles, ja ens ho deia, això,
sí,
ja ens vas avisar,
sí, sí,
que la Índia...
Primer perquè ja passa a ser el país més poblat del món.
Mm.
Ja no és la Xina, ja és la Índia, i és cert que no té encara el gruix que té la Xina, però un dels problemes que té ara la Xina, que és demogràfic, és a dir, se'ls comença a envellir la població i això de cara a créixer i ser una potència és un problema, la Índia no el té, no? Precisament va una mica desbordada en aquest sentit. Però també és una potència tecnològica, és una potència regional, amb unes dinàmiques internes no tampoc especialment positives, eh? Hi ha unes tensions molt fortes entre la majoria, diguem-ne, hindú i la minoria, però esclar, una minoria de 200 milions de musulmana, però és un dels grans països del futur, doncs, on ells van fent, diguem-ne, a diferència d'altres, ells van fent, van tirant cap endavant, tenen ambicions molt potents i segurament en un futur veurem una dinàmica a l'Àsia d'enfrontament contundent entre la Xina i la Índia per la primacia en aquell entorn, no? Que cada vegada és més al centre del món, no? Aquests últims, diguem-ne, dècades ha viscut l'Atlàntic o fins i tot segles, i tot això s'està movent, i allà hi ha dos grans potències. Una és una democràcia, amb totes les seves coses, l'altra no ho és. Són temes interessants, no? I aquesta capacitat tecnològica que ha demostrat la Índia respecte a Rússia, no? Que Rússia era històricament també una gran potència amb l'entorn espacial i amb el tema també de no tant de noves tecnologies, però científic i tal, doncs, bueno, és una bona analogia, no? Ara el Japó es torna a mobilitzar, a veure si ells també hi van. Bé, és un terreny de joc de les grans potències. Si tu vols ser una gran potència, has d'arribar a la Lluna. Si a més arribes al costat fosc i ets el primer, doncs et poses una medalla, que déu-n'hi-do. Serà que també, com que fan castells, hi ha un petit poble de la Índia que fan castells...
Ah, sí?
Doncs potser
per aquí. Quin poble és, de
l'Índia? Ja et diré el nom perquè té un nom molt indi, diguem-ne. Però hi ha hagut intercanvis entre Vilafranca i allà, i hi ha hagut...
S'han agermanat, no?
Que són els que van a fer, diguéssim, l'Erasmus a la Índia, que també s'apunten a casar els catalans, o...?
No, és una tradició índia de fer un tipus... És una tradició religiosa índia de fer unes torres humanes menys sofisticades que els castells, però més massives... Diguem,
hi ha més gent, hi ha més pinya.
Ah, sí, a la Índia problemes de gent no en tens, diguem-ne. I fins i tot hi ha hagut algun moment on s'han generat algun tipus d'intercanvis. No? Feia gràcia comentar-ho.
Van arribar tan amunt, mira, van arribar fins la Lluna. Manuel, nosaltres avui per això, els propers minuts, ens volem quedar en un altre país que sí que ens ha donat també titulars aquest estiu, que és Rússia, perquè recordem que aquest 23 d'agost una notícia ens deixava molts de pedra, que anàvem ja seguint tots aquests afers i ja ens sospitàvem alguna cosa. El líder de Wagner, el Prigozhin, moria en l'accident d'avió on viatjava. De fet, Manuel, des que Putin va arribar al poder, ara fa ja 23 anys, han caigut rivals, periodistes i empresaris.
Ha caigut bastanta gent, sí, i la que no sabem, perquè depèn del focus que hi pugui haver, doncs... també diré que no és res, malauradament, estrany en la història de Rússia. Uh-huh. És a dir, la majoria dels moments Rússia s'ha... gestionat amb uns lideratges molt forts, per dir-ho d'una forma elegant, i aquests lideratges forts, l'ús de la violència és un fet habitual. Si no, tu mires com Pere el Gran, o fins i tot abans Ivan el Terrible, va constituir el que és el nucli de la Rússia moderna, Pere el Gran, com va modernitzar el seu país, i el va obrir a Europa, i en va fer una gran potència, Caterina la Gran, bueno, però començava a matar el seu marit, que era el tsar, per ser ella la tsarina, a pesar que ella havia nascut a Prússia, i convertir-se en una de les grans. Doncs hi ha una tradició, ho mires amb Stalin, ho mires amb d'altres, dos lideratges molt forts, que doncs, la dissidència, en comptes de gestionar-la a través del Parlament, doncs, es gestiona d'una altra manera. Uh-huh. No? I és cert que aquests dies, arrel d'aquest accident tan estrany, estrany per moltes coses, no només per...
És que ha estat molt estrany. O sigui, ara, perdoneu, des de... Digues.
Que en Prigozhin hi havia moltes possibilitats, per dir-ho així, que no duraria massa. Això hi havia una sensació a l'aire.
Això era evident.
Que no acabaria bé.
La qüestió era com, quan... I la manera aquesta tan extrovertida de fer-ho a mi m'ha sorprès. No m'ha sorprès el fet de que hagi passat. El que sigui tan extrovertit i tan obert i tan evident m'ha estranyat.
És que ha estat de pel·lícula, perdona, no?
Sí, una mica? Sí, sí.
O sigui, aquest accident d'avió...
De manual, per dir-ho així, no? Perquè és estrany que la cúpula de banc volessin en el mateix avió. De fet, tu, Manel, dius que hi ha molts elements que generen dubtes
sobre aquest accident.
D'aquest accident.
És a dir, jo no diré el que ningú diu, perquè tu vas llegint cap article i cap mitjà seriós s'atreveix a dir el que tothom pensa. Llavors, si la gent seriosa no ho diu, jo no sóc tant de seriós, però faré de seriós i no ho diré. Però el que és evident és que al darrere d'aquest accident tothom hi veu una mà a l'entorn del poder del Kremlin, no? Llavors, estem parlant, primer, pel que dèiem, és a dir, el que és estrany és que uns senyors mercenaris, que de perles no tenen res, diguem-ne, vull dir que són uns personatges tal, acostumats també a fer coses molt estranyes, a l'hora de gestionar la seva seguretat, quan ells mateixos eren conscients que podien ser objectius. Primera, Prigozhin no només tenia darrerament el Putin que se li havia enfadat, tenia enemics a dins de Rússia, tenia enemics a fora de Rússia, a Ucraïna en tenia molts, a dins de Rússia hi havia altra gent que estava molt enfadada amb ell, a l'Àfrica, on ell té negocis i coses molt estranyes que tenia...
Estava en molts jardins.
Estava en molts jardins. Llavors, que a més, viatgi la cúpula sencera, dins del mateix avió, són coses molt estranyes. Hi ha qui diu que era un senyor que tenia molta autoconfiança, que això era un dels seus principals errors. A mi m'estranya.
Ah, sí? O sigui, defensen justament això, que era...
Era una persona que ell creia que no li passaria res.
Que no li passaria mai res. I va dir, jo, no?
De fet, també ja hi va haver un accident molt estrany a l'Àfrica el 2019, on se'l va donar per mort i després va reaparèixer. Però, per una banda, ja és molt estrany la manca de curesa en la seguretat pròpia, no? Per part d'ell i de tota la cúpula, perquè, clar, en tot cas, doncs, viatges amb la cúpula separades, vull dir, no viatges tots junts d'aquesta manera. Per l'altra, doncs, la rapidesa amb què tot s'ha investigat, la rapidesa amb què s'han tingut els resultats, per clarificar que sí, que està mort, que està mort, que està mort i que l'hem trobat, i doncs ja...
És veritat, perquè ha anat tot molt ràpid, no?
Primer ha anat molt ràpid, però és que a més ha anat ràpid fora dels canals que pertoquen, perquè hi ha a la Federació Russa i alguns països exsoviètics hi ha un comitè, el Comitè Interestatal d'Aviació, que es dedica a investigar els accidents d'avió. En aquest cas no els hi han deixat. Ells mateixos s'han inhibit, i llavors la investigació l'està fent una investigació especial que la porta el govern rus i que, més casualment, l'investigador reporta directament a Putin.
Què insinues, Manuel?
No insinuo res. El que insinuo és que és molt estrany. Tot plegat.
No, dic, perquè hi ha veus que diuen que, no, si que podríem posar en dubte fins i tot...
Ah, bueno. Jo el que dic és que el propi portaveu del Putin ha acceptat la possibilitat... No, la possibilitat de que allò sigui no sigui un accident. Però clar, que el mateix portaveu del Putin digui això potser no ha sigut un accident. Ah, però això no ho investigarà ningú perquè això és un afer rus. Dius, home, doncs expliqui-m'ho.
Clar. O sigui, què vol dir que això, com és un afer rus, no s'ha d'investigar, no? Perquè ens pertoca només a nosaltres.
Doncs que ho hem fet nosaltres, no us donarem pas les proves. Clars.
Una altra pregunta clau en aquest sentit.
Una altra cosa és els que diguin si ha mort o ha mort. Jo, a les alçades...
Tu què creus?
A les alçades que hem arribat, amb els enterraments, amb les famílies, encara que els enterraments siguin secrets i tots plegats, jo, com que no soc de teoria conspirativa, fins que no es demostra el contrari, ara pot estar la famosa illa, on hi ha la Elvis Presley, on hi ha la... com es diu, on hi ha el Kennedy, on hi ha la Marilyn Monroe, que ja van tenir una edat, ja tots plegats, però jo crec que aquí, doncs, s'ha consumat un fet dins d'una forma de la gestió del poder que, malauradament, és tradicional a Rússia.
Però fins a quin punt beneficia o no a Putin?
Això és el debat. És a dir, aquí hi ha un debat de si beneficia o no beneficia. El que sí que està clar és que a partir del moment que ell fa el cop d'estat o l'aixecament que fa,
sí,
i, a més, al cap d'unes hores, el pare, que encara s'entén menys, perquè està a 200 quilòmetres de Moscou sense que ningú el pugui parar, i ell mateix decideix que el pare, suposadament, perquè ha fet un acord inspirat per un personatge encara més estrany, que és Lukashenko, que diu que se n'anirà exiliat a viure a Bielorússia, però al cap, el tercer dia està a Bielorússia i es cansa i se'n va una altra vegada a Moscou. Per tant, tot és extremadament estrany. A partir d'aquell moment, a partir del moment que ell desafia tan obertament a Putin, és que aquest senyor no té viabilitat. Segurament aquest senyor no va calcular el que feia. Ell devia pensar que faria un aixecament, que altres unitats militars s'aixecarien i que això provocaria el que semblava que ell buscava, que era un canvi a la cúpula militar del Kremlin, no la política, no? I això no va aconseguir. Llavors, ell tenia uns enemics declarats oberts a l'exèrcit i no necessàriament l'ordre o la gestió de venir del Kremlin. També pot venir dels entorns del Ministeri de Defensa, dels... En qualsevol cas, ell va posar en evidència davant del món que el Putin era molt menys intocable del que semblava i que era molt menys poderós del que semblava, no? I això, doncs, el preu era molt elevat. El problema és que el preu li ha anat per ell, els altres de la cúpula i els pobres tres tripulants els que portaven l'avió i l'hostesa que passaven per allà, no? Però, com dic, la tradició russa de gestió del poder, doncs, ens té acostumats a això. Hi ha coses molt més encara sofisticades que aquestes.
Que aquestes que hem pogut veure aquest estiu. Dius, Manuel, però que el The Guardian, això ens ha cridat molt l'atenció, fa un repàs de les maneres més comunes que ha fet servir Rússia per eliminar oponents del Kremlin.
Sí.
Començant per l'enverinament.
Sí, l'enverinament és el que últimament s'ha utilitzat amb més sofisticació i que és per on pensava jo que aniria la cosa.
Que aniria la cosa.
L'altra alternativa, perdona, era tothom creia, com que aquest senyor tenia una afició a Àfrica perquè tenia tropes desplegades per allà, era més fàcil muntar, o més creïble, un accident a Àfrica on tot és més...
On tot potser, no?, la informació...
No, i a més ella està lluitant i rebels i contra
rebels...
I que
rebels, pot encaixar millor.
Tal, i en canvi algú ha decidit, no, ho fem al mig de Rússia i
perfecte,
que quedi clar.
I que quedi ben clar. Però abans d'entrar, diguéssim, amb aquest repàs de les maneres més comunes que, com dèiem, ha fet servir Rússia per eliminar aquests oponents del Kremlin, deixa'm preguntar-te...
El poder rus.
Aquest nom, el de Josep de Ribes i Bullons. Ja rius. Però escolta, qui va ser aquest català?
Bueno, això és un exemple de com es gestiona les dissidències al poder de, i a la història russa. Josep de Ribes i Bullons és fill de catalans, ell neix a Nàpols, i per qüestions de la història, sí, ell acaba sent també un mercenari que treballa per Rússia. Però es veu que era tan bo fent de mercenari que acaba a dalt de tot. Vull dir,
s'acabarà... Sí, va pujant, digues-ho.
No, com a bon català.
Sí, en aquest cas, amb les massacres que va fer, tampoc no treballa sé si l'hem de reivindicar molt o no, però precisament és...
Per descomptat, sí, és, no, però em refereixo ell, que ell, els catalans són no, gent seriosa.
I va treballar, ah. I els turcs se'n recorden d'ell, diguem-ne, perquè va fer fora molts, no? Però, diguem-ne, ell arriba al nivell que ell es casa amb una aristòcrata russa i la seva padrina de casament és la Serina, Caterina la Gran.
Imagina't.
I a més, jo recordo el 16 que vam anar de viatge a Sant Petersburg i perdut per l'Ermitage, buscant els com es diu, els Da Vinci, que han dos Da Vinci, però sí, sempre t'acabes perdent, arribo i, pam, me'l trobo, en un vell, el seu retrato, penjat a la sala dedicada al segle XVIII rus, no? I com que jo l'havia vist, perquè ho havia vist i el tenen allà penjat.
Per tant, homenatjat, diguéssim,
homenatjat, aquest català. Homenatjat. És un català que participa amb el Laman i el factòtum de Caterina la Gran, que era l'almirall Potemkin, amb l'organització de la flota russa, que el que farà fent és conquerint el que actualment és Ucraïna i Crimea pels russos durant el segle XVIII. Mm. I acabarà sent ell el primer governador d'Odessa. I, de fet, ara fa poc li van treure l'estàtua d'Odessa, perquè com que han tret tot el que sigui rus, però el principal carrer d'Odessa, de Ribeskaya, està al seu nom, no? I és un personatge, doncs, que acaba tenint un gran poder, però que també li passen aquestes coses que a vegades passen a Rússia, que de cop i volta, doncs, ell formava part d'aquest entorn de Caterina la Gran, Caterina la Gran mort, puja el seu fill de Caterina Gran, Pau I, que no s'estimava gaire seva mare, bàsicament perquè va ser testimoni de com assassinava el seu pare per ser la Serina, i no estava gaire a favor, i el mateix de Ribes comença a participar en un complot amb altres nobles russos per acabar amb el tsar. I enmig del complot, això ja és molt de pel·lícula, però és real, ell li agafen uns atacs de malària, perquè ell havia contret la malària quan construïen Odessa, que ella es va fer ric fent allò, també fent el que fan molts catalans, diguem-ne, de fer l'egipci, i que allà, aquella època ho feia tothom, tampoc direm ara que és un cas estrany, i ell li va agafar uns atacs de malària on tenia deliris. I els seus propis companys, per por que en els deliris deixés anar informació sobre el complot contra el tsar, el van embrinar amb ell.
Però això sí que és de ciència-ficció, eh?
Doncs això és com a vegades es gestiona el poder en certs imperis, diguem-ne, no? Que és curiós en aquest cas que és enverinat pels seus, diguem-ne.
Clar.
No és que són a l'oposició, no? Però com que tenia la malària... I bé, és curiós, no? Jo des del principi que va començar tot el problema, doncs, perquè a més recordo que les primeres operacions russes, que a més va ser conquerir, atacar l'illa de la Serp, que és una illa petita però molt estratègica que hi ha davant d'Odessa, qui l'havia conquerit per primer de tots va ser el Josep de Ribes i després...
Ja ho diuen allò també, que de catalans n'hi ha a tot arreu.
Això és cert, això és cert. I també una mica criminals, perquè aquest...
Déu-n'hi-do,
com a mercenari també... Deixa-la anar.
Escolta, reprenem això, si et sembla, el tema de les tècniques que tenia el poder, que té el poder rus.
Bueno, tradicionalment, perquè això no és un tema nou del Kremlin actual, durant tota l'època soviètica, la investigació en enverinaments, Rússia sempre ha anat molt avançat.
Molt avançats.
No? Molt avançats.
Sí.
La qüestió és que segurament abans que hi havia menys transparència, que en dèiem, o que hi havia menys mitjans, potser els anaven enverinant la gent i la gent se n'assabentava.
Sí.
No?
Clar.
I en canvi, recentment, crec que va ser el 2006, va haver el famós cas d'aquell dissident rus que estava al Regne Unit, que el van enverinar amb plutoni... I es va generar tota una situació molt, molt complicada, perquè després es va demostrar que això venia de Rússia, també al Regne Unit. El Regne Unit ha sigut un lloc on tradicionalment hi han anat molts exiliats russos. De fet, hi va haver una època que en certs barris, els més cars de Londres, ja no en deien Londres, en deien Londongrad, no? Perquè l'havien comprat tots els russos.
Tots els russos
cap allà.
Uns
partidaris del règim i els altres que havien canviat, però que s'havien emportat els diners cap allà. Diners que tampoc ningú sap com havien fet. Tampoc els que els haguessin fet, diguem-ne, aixecant-se molt d'hora, molt d'hora, molt d'hora, molt d'hora. O poder sí, però molt d'hora, molt d'hora, molt d'hora per fer coses que no són del tot. I, doncs, allà s'ha anat creant una part, diguem-ne, de l'oposició russa, no? I això tenim, que crec que és el 2010, que hi ha un segon cas, que aquest va ser Salisbury, que també va ser molt, molt sonat, doncs, perquè hi va haver un, també un exoficial i militar rus que s'havia passat en el seu moment als britànics, que va ser enverinat també amb un agent que es deia Novitox, no? Aquest va ser un cas molt estrany, perquè, a més, es veu que el verí el van posar dins una ampolla de perfum de Nina Ricci.
Què dius ara? Sí, Nina Ricci, eh?
Nina Ricci. Molt bé. Perquè a Rússia el Nina Ricci, doncs,
agrada.
I el van deixar allà com si se l'haguessin oblidat.
Ah.
I llavors va ser ell i la seva filla, i la filla el va agafar, va dir, ah, mira, es van començar a posar, i patapom.
Víctima col·lateral, per tant, la filla.
Exacte. I una altra senyora també, que es veu que va trobar l'Ina Ricci, pobreta, el que
és
no tocava.
És molt llaminer.
Ostres, tu, que està propagant. Clar, ara.
I quan...
Amb el cas anterior, era un té. És, o sigui, aquest senyor se'n va a fer una reunió en un hotel de Londres...
Va, o sigui, va evolucionant la tècnica, diguéssim.
Bueno,
no?
Un era el plutoni aquest, l'altre era el Novitox. Hi han hagut casos diversos, diguem-ne, amb tot el que té a veure amb enverinaments, no?
Però sí que és veritat que...
I aquests
que
són els coneguts.
Aquests... Mira, és que andava per quina volia anar, Manuel, perquè a l'entorn de Putin hi ha una sèrie de morts inexplicables que sembla que no s'ha acabat de treure mai l'entrellat, no?, del que va passar realment.
És
com
que
aquest...
d'això es tracta, diguem. Home, tampoc és... És a dir, és, per què ha de gestionar el poder en base a la por, que és com ho fa el Putin.
Sí.
Diguem-ne, ha de generar por. I la por també, el desconeixement ajuda. Perquè llavors, fins i tot, coses que serien més explicables, si ho són menys, doncs, tenen molt més sentit, no? Hi han hagut els assassinats clàssics, com de la famosa periodista, l'Anna Politkovskaya, doncs, sí, que la van assassinar trets, i hi han hagut tants casos com aquests, però n'hi ha d'altres, i alguns han passat aquí. Alguns oligarques russos que l'han trobat penjat a la dutxa a la seva casa de la, diguem-ne, de per allà a la Costa Brava, no? Vull dir que hi ha gent que cau per les escales, hi ha gent que té accidents als hospitals, són coses, doncs, que... Tradicionalment a Rússia, si ets poderós i t'enfrontes al govern, et passa, però que ara hi ha més coneixement. Però és cert, sí.
M'ha agradat que... això, ara hi ha més coneixement.
Efectivament. No sé, a veure, estem parlant d'una cosa molt terrible, no? Però hi ha una pel·lícula, que no sé qui l'ha vist o no, que és La mort de Stalin.
Sí.
I és en paròdia. Però si tu te la mires, és una paròdia que explica una situació duríssima que es vivia. I allà les purgues que es feien eren setmanals i la gent se l'eliminava, però amb una
facilitat.
I amb una frivolitat, com després també havia passat amb el règim dels Khmers i a tants altres llocs, no? Però amb el Carrus, clar, tu vas veient que la història, malauradament, es repeteix, no? Perquè, per altra banda, estàs parlant d'un país, doncs, amb una capacitat, diguem-ne, de creació cultural, amb una història riquíssima, però, bueno, que en aquests moments també està duent a terme una guerra que encara algú ens ha d'explicar el sentit de tot plegat, no?
Mira, tu què deies de la guerra, no? Perquè és aquest sentit de tot plegat que moltes vegades... En quin punt estem, ara, en aquesta guerra?
Estem en una situació de bloqueig que ja fa mesos que es dona. Sembla ser que hi ha un petit trencament del front i que potser per aquí els ucraïnesos estan intentant fer força.
Perdona que... professor Manonelles, però que crec que va ser... No sé si va ser ahir o abans d'ahir, però el mateix Zelensky va destituir el seu ministre de Seguretat, sí, si no m'equivoco, no?
Per ell va anunciar... Ho ha d'aprovar el Parlament. Llavors va dir que demanaria que el Parlament... canviés el ministre de Defensa. Llavors, aquí hi ha dos motius. Jo crec que n'hi ha tres, bàsicament. Una, quan portes 500 dies gestionant la guerra, ja deus estar destrotat.
Bueno,
Això no vol dir que ell vulgui deixar de ser ministre, el que deixa de ser ministre, però sí, vull dir, la pressió... Llavors, sí que és cert que els primers mesos de la guerra, amb la capacitat de resistència, amb la primera contraofensiva, doncs, l'exèrcit ucraïnès i Ucraïna en si, i el propi Zelensky, que el teníem com per un titella, doncs van demostrar, i el món va canviar l'opinió completament, i ara portem ben bé més de mig any on la situació està molt estancada. Què és culpa del ministre o no? No ho sé.
No ho sabem.
També és cert que, en paral·lel, hi han hagut casos de corrupció, que han anat sortint per un costat, que han anat sortint per un altre, però Ucraïna... que els inveixi Rússia no deixa de fer que abans que els inveixi Rússia fos un dels països més corruptes del món, no? Però, clar, a Occident, doncs, això genera mals ulls, no? Per tant, jo crec que és un recanvi fruit, doncs, del desgast i també del desgast, diguem-ne, d'una situació com aquesta. També diré una cosa, ens van passar mesos tots parlant de que si els Leopard, que si els Challenger, que si els tancs, que si aquests, que si això canviaria, han arribat els tancs i no han aconseguit, diguem-ne, canviar la situació. No, ara es parla molt dels F-16, però, bueno, ja han dit que els F-16 entraran en actiu la primavera de l'any que ve, no? Per tant, crec que estem en un escenari d'estancament
que durarà,
per desgràcia, durarà.
Per desgràcia, durarà. Per cert, ho hem de deixar aquí, aquesta mirada cap a l'exterior que farem amb el professor Manu Nelles cada 15 dies al nostre mapa mundi particular, però abans dejar que un apunt, no?
Sí, perquè és que aprenem tantes coses amb el professor Manu Nelles i efectivament hem trobat aquests castells, aquestes torres humanes doncs que es construeixen a la Índia i es diuen govindas. Són les torres humanes que s'alcen segons la tradició hinduista durant el festival religiós hindú Janmashtami, que seria, doncs, això, a la Diada Castellera de Sant Fèlix, a la Índia.
Que crec que els de Vilafranca ja hi han estat.
Ah, sí?
Hi ha hagut algun primer intercanvi i això.
I diria que els xics no els deixen pujar, per això, no? Amb aquesta... pot ser o no?
Està prohibit, ja... sí, sí, tens raó, està prohibit que hi pugin els nens i, a més, no van en camisa, eh? Sembla que van amb samarreta vermella.
Sí, és diferent. I van amb una manguera, perquè fa molta calor.
Això m'agrada.
Això ho haurien... D'aquí 4 dies, aquí també, perquè
això estaria bé. Analista, expert en relacions internacionals, també professor, amic del programa, professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna, professor Manu Nelles. Moltíssimes gràcies, de bo, per comptar, diguéssim, anava a dir comptar amb nosaltres, nosaltres comptem amb tu, però és un plaer, com sempre.
Igualment, un plaer.
Blanquerna,
un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.